Radio Astel.
Vinga, vaga, una setmana més obrim plana musical. Sí, és dimarts, som conscients, i és darrera hora, també ho sabem. Però coses del directe, aquesta setmana i la pròxima, tindrem Maria Voronkova.
Mm-hmm.
Què tal? Bon dia.
Jo sóc així d'imprevisible. Apareix un dijous, un dimarts, pim-pam, com la música. Bum.
L'òpera, clar, és el que va dir, té això,
sí,
també.
Sí, sí, s'ha d'improvisar, també.
Clar.
No tot pot ser rígid i tancat, així
tries,
que pum.
Tries, com el teatre.
Ah, jo sóc més rígid i tancat que la Maria.
No, home, no. Això no t'ho creus, no és veritat. Això no sé, tu, Maria, el coneixes perfectament.
Sí, sí, però deixa, si li fa il·lusió dir que és rígid i tancat, qui som nosaltres,
no?
Mira't
això, sí.
No,
Maria, continuem, sí. I avui tancarem el programa, i li deia, mira, Maria, avui tenim fins les dues.
Imagina't.
Bueno, mira, per ser exactes, sí. Fins a 1:58.
A tope. Estic molt contenta, perquè el tema ja sabeu que m'agrada molt.
Deixa's dir una cosa.
Sí, sí.
Ja tocava!
Noi, però és que, escolta, sí, no sé clar. Què va passar.
Ja.
És clar.
Ja.
Sí que ho sé, sí.
Ja tenim Shostakovich aquí, Joan, no pateixis. M'he esperat a tancar el tema amb tu.
És que ho va fer
amb, tu.
Amb intenció,
sí, sí,
tot el món.
Sí. Sí, tu t'imagines, Maria, però, o sigui, anant lenta,
ja.
Perquè el
sí.
Guió durés, sí. Per poder-ho gaudir amb tu.
Evidentment.
Sí, que bé.
I a més he preparat la xitxa. O sigui, el que ja sap tothom, ja m'ho vaig carregar la setmana passada i aquesta setmana he pensat, buah, a tope.
No havia vist la Maria fora d'estudi i li he dit, avui toca Shostadós.
Shostadós.
Això està dos.
Estem una mica tontets, però no ens ho tingueu en compte.
Està bé, està bé. Bueno, per tots aquells que ens ho van perdre, la setmana passada, que per cert ho podeu recuperar a Ràdio La Carta.
Correcte. Fem un petit resumet, si us sembla.
Vinga, va.
Vale? Recordem, Dmitrievich Shostakovich. Sí, Dmitrievich, perquè su padre també era Dmitri. Va néixer el 26 de setembre de 1906 a Petrograd, que després va ser Leningrad, que després va ser Stalingrad, i per qui no soni, és Sant Petersburg actualment, d'acord?
Sí. Situats.
Situadíssims, d'acord? I va morir el dia 9 d'agost de 1975 a Moscou de càncer de pulmó. Recordem que ho havíem deixat amb ell sent molt jovenet, molt, molt jovenet, i sent tota una promesa del panorama compositiu internacional. Recordem que ell va néixer en una família bastant bé, la mare li va ensenyar les seves primeres lliçons de piano, amb 9 anys ja estava tocant, vull dir, bien, bien. Estem en el punt on ell estrena la seva primera sinfonia, recordem, com a treball de final de conservatori, que és un èxit absolutament abrumador. Els seus concerts i les seves gires com a pianista també estan generant una bona expectació i, vamos, que la seva carrera està com un coet. Ho vam deixar aquí, que estava el tio a tope. També tenim en compte que ell en aquell moment era un jove com tímid, reservat, intel·lectual, super introspectiu. Però a part d'aquest caràcter, passava que la seva música impactava i agradava tant al públic com a crítica.
Això és sí. Molt, molt Shostakovich, això,
sí.
Eh?
Sí, perquè jo crec que ja ho parlàvem, no? Tot l'introvertit que ell era, ho era d'explosió la seva música.
Bo.
Sí, tot el que es guardava després estava allà a les seves notes, no? I ens trobem en aquests moments doncs, en ple apogeu del règim stalinista, que això és molt important quan parlem de Shostakovich, és clau. Parlem d'un ambient inestable, convuls, perquè penseu que estem a l'avançada de la Segona Guerra Mundial, que Shostakovich va viure de ple també, per suposat. Així que tenim ja una persona amb un caràcter, ja us ho he dit, especial, però és que a més també perd el seu pare. I viu immers a la seva música i a la carrera i tot està concentrat en allà. I tot el que fa és invertir en els seus projectes grans, petits i al costat de la seva mare, que és el seu recolzament absolut. Jo crec que amb això us estic definint bastant com era,
home,
no?
Sí,
crec que ja ens fem a la idea. I arribem als anys 30, que és quan tot dona un cop, un gir.
Un rebol,
sí, sí.
Jo recomano, Maria i Mercè, que qui ens estigui escoltant, que agafi el seu mòbil, agafi allà on tingui internet i busqui una fotografia de Shostakovich.
Ah, sí?
I encara es farà encara més la idea del que deia la Maria.
Defineix
ara.
Molt bé, no?
Defineix
tot el que molt
explica.
Bé. Sí, a més és alt, prim, espigat, amb unes ulleres de cul de got perquè no s'hi veia res, pobre home.
Mira com jo.
Amb una gran melena així, però tot sí. Petit, tot com cap dins, és una sí. Passada. No, 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 i podeu buscar, hi ha algunes gravacions fins i tot de vídeo d'ell tocant el piano, així que us ho recomano.
Ostres.
Molt si teniu ganes. Vale? Bueno, arribem als anys 30, com deien, i arriba l'estrena de la nostra Lady Macbeth de Mtsensk, i passa el que passa, no? Que el posen al punt de mira de la censura i de la repressió política. I aquí ja canvia tot. La seva obra es prohibeix i Dimitri ha de començar a enginyar-se-les per poder continuar vivint de la música, protegint tant la seva vida com la dels seus. Recordem que deien que si detenien a la cunyada, que si els amics, que si els empresonaven, que si els enviaven al gulag. Així que ens trobem amb un Dimitri que tenia totes les portes obertes i un gran camí per endavant, amb un Dimitri absolutament, direm-ho clar, acollonit,
noi,
deprimidíssim, paranoic i amb el règim allà al sobre del cap. La dictadura amb tot el seu pes dins de la seva.
Un règim que se'l volia fer seu també, no?, d'alguna manera.
Per suposat, perquè la URSS vivia dels seus grans artistes. Ui. Ja fossin músics, enginyers, no importa, però esto es mío, así que lo vas a hacer como yo quiera.
Propietat.
I això, clar, i això per un artista, bueno, ja us podeu imaginar.
Juganer.
Home, i tant. Oh, i tant.
Això ho vas dir l'altre dia.
Sí.
Que li agradava jugar a ell, no?
Clar.
Que
era...
De veritat, ho vas dir?
Sí.
No ho puc creure.
Sí, que vaig dir. És que ens agrada molt, clar, clar, clar. No, Shostakovich, per mi, la màgia de Shostakovich és que té totes les vessants, tant musicalment i emocionalment. Però sí que és cert que se l'ha d'entendre per saber què estàs escoltant i per què. I per això estem fent aquest programa, al final, no? Doncs, com estem? Doncs, Dimitri... Continua amb les seves sinfonies, continua amb la música de cambra, però amb el règim allà sobre, revisant-ho tot, i lamentablement ha d'abandonar la composició d'òperes, perquè s'ha de continuar guanyant les garrofes, no hi ha una altra. Així que es capbussa en la música per cinema.
Ah!
Clar, per què? Perquè era un gènere completament oficial i controlat pel règim, i que donava molt de rèdit, perquè era, bueno, era la propaganda del moment, amb la qual aquí, bueno, Stalin troba una via de com guanyar-se les garrofes i mantenir-se una mica estable laboralment.
Aquesta estabilitat, clar.
Sí. Però no podem parlar de Shostakovich parlant només de política, que és molt freqüent i és molt normal, perquè això té un pes innegable, però jo crec que també hem de parlar de la seva vida personal.
Ui.
Perquè és molt important per comprendre'l. Perquè a la seva vida, quan dic que tot era convuls, és que tot era convuls. Recordem, no? Tenim tota aquesta pressió política. El caràcter melancòlic i quasi paranoic. Però és que aquesta persona té una vida personal. I què és aquesta vida personal? Pues tot un xou.
Jo tinc ganes de saber.
Ara, clar. Parlem d'amor, que ja sabeu que a mi m'agrada molt. Parlem d'amor.
Per favor, comencem.
Sí. Comencem, a més, és que ho he dividit per matrimonis. Vale? Ho he dividit per matrimonis, que em sembla la...
Quants matrimonis se n'assorten?
És que esto es complicado. Són tres, però en realitat són quatre.
Ah, va.
Ahí voy. Sí, anem per parts. Anem a l'any 1932, d'acord? Primer matrimoni amb Nina Barzar, que era una física, i a més estem parlant d'una persona top en aquells
moments.
Potent, perquè... L'Urs tenia coses terrorífiques, però és veritat que a nivell d'igualtat de gènere, si tu eres física, d'igual físic o física, tu eres bueno pa'lante, ¿vale? I ella era, bueno, era una gènia bastant heavy metal. Era una dona, diguem, de caràcter, una tia impetuosa, molt èxit laboral, i s'enamoren absolutament, i van estar junts fins al dia de la mort d'ella, el 1954. Però aquest matrimoni va ser turbulent. Teníem les diferències de caràcter, que ell es topa dentro, ella topa fora. ¿Vale? La fràgil, a més, l'estat de salut era molt fràgil, de Dimitri, també. La salut mental, però és que també la física, dèiem la setmana passada, el vodka, el tabaco, bueno, coses.
Debilitat,
coses,
sí.
Coses. I tota la tensió política que vivien els dos amb tot el que us pugueu imaginar. Aleshores, què passava amb aquesta parella? Doncs se separaven i tornaven, i es tornaven a separar.
Ui.
I ell tenia les seves amants, i ella tenia els seus... Bueno, tota una cosa, i pelante, i per arriba. I es divorcien! Ells es divorcien, i mentre estan divorciats, ella queda embarassada.
Què dius?
I diuen, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a volver.
Tornem,
i es tornen a casar. Es tornen a casar, i tenen junts dos fills... I, a més, són la Galina i el Maxim, I el cert és que Dimitri sempre ha tingut una relació molt intensa. No ho diria ningú mai, però era un senyor molt paternal i molt de casa i molt tal. Matrimoni raro.
Papà Xostakovich.
Papi Xostakovich. Sí. I, clar, matrimoni raro, però ahí estuvieron tota la vida. Fins que ella va morir con estas sillas... Bueno, la relació muntanya russa por antonomàcia fins al punt de me caso, me divorcio.
Ah, sí, i és perquè ella es queda vidu
sí, sí,
que
no,
arriba
no,
el segon matrimoni.
Sí. Una mica sí, ah, una bueno. Mica sí, perquè Xostakovich lo de estar solo tampoco le va mucho, ja. ¿Vale? Aquest segon matrimoni, estem dient que Nina mor el 1954, doncs el 1956, ja es torna a casar ell. Que un clavo quitra otro clavo, podria ser, Podria ser, perquè a més, hòstia, he buscat informació sobre Margarita Kainova, que
I
és la
què?
Segona
esposa.
No sé res. O sigui, imagina't que... No sé res.
Passava per allà.
Jo crec que una mica sí, perquè no sé ni qui és. Van estar, res, 3 anys junts, es divorcien el 59 i ja està.
I no hi ha res.
I ja
res
no hi ha
més
res.
De la Margarita, eh?
No, res més. I dius, bueno, ara Xostakovich es passarà un temps com meditant, introspectiu amb ell mateix. No, que va.
No, eh?
No digueu tonteries. No digueu tonteries. Però... Aquí hi ha un girito amoroso.
Veus,
i per
ja
això necessito una mica de música que ens acompanyi. Que no saps ser romàntic, dolç i emotiu.
Clar, si devia posar.
Ah, amigo.
Quan vol,
És que Xostakovich fa el que vol i com vol amb la seva música. És que t'acompanyen tot. I per què aquesta música? Perquè ve el triomf de l'amor. I com a mi m'agrada, pues le doy un poco de rimbombancia. Vinga, doncs. Estem l'any 1962 i arriba la tercera esposa de Dmitri, que és Irina Supinskaya. Té un petit però, la Irina.
Què?
És que és jove... Però és que no és una mica jove.
No?
És 34 anys més jove. Sí.
Xostakovich, és el Risto Mejide de...
Sí.
Del 1900, eh?
Correcte.
34 anys.
34 anys més jove, tu. I dius, això fracassarà, això...
Sí.
Doncs no. Van ser feliços fins a la mort d'ell. De veritat?
Veus?
Sí, sí. A més, ella és una... També és una dona... Perquè sí que és veritat que triava dones potents, tot que no hem trobat res sobre la Margarita, però pel perfil. Irina era traductora i editora i, evidentment, va acabar sent una figura de molt pes en tant la preservació com la divulgació del llegat de Xostakovich. I els dos s'admiraven molt, tot i la diferència d'edat. I això... vulguis que no, però mira, ni tan mal. Explica no només Dmitri en biografia, sinó el seu entorn, que va ser un matrimoni superestable, superfeliç. A més, ell el va estar cuidant en els seus últims anys perquè la salut d'ell es deteriorava, passos agigantats.
No vas dir que patia ela, no?
Tenia ela, sí, tenia poliomielitis, es va trencar una mà, després l'altra mà, després un peu, després... Vull dir, va haver de deixar... Estava, pobre home, estava fet una braga, i ella va estar allà dia i nit, i els dos superfeliços, i com deia, van estar junts fins l'any 1975, que és quan ell va morir, i crec que és important dir que, més enllà d'aquesta diferència, van ser molt feliços i li va donar molta estabilitat a ell.
És un ai.
Sí. Bueno, i aquí acabem una mica amb la vida...
De pel·lícula, ara ho dèiem.
Sí.
De pel·lícula, totalment.
Es conté tot.
I també hi ha moltes novel·les que us recomano molt, algunes ficcionades, vull dir, està molt guai.
Hi ha una novel·la que es diu... Ara no, que ara fatal no recordaré el nom de l'autor, si voleu us ho busco i us dic al final de la secció, però hi ha una novel·la que es diu Xostakovich contra Stalin,
sí.
Que és meravellosa.
Perdona, però si tu te'l vas comprar fa poc...
Fa dues setmanetes, sí.
Sí.
És una meravella.
No, no, molt recomanat. Vull dir, tota la ficció i està molt bé, és molt recomanat. Si us interessa una mica el tema, sí. I ajuda molt a comprendre la música. Doncs, ara que us he explicat una mica...
Context, vida,
sí,
obres.
La seva vida, les seves obres. Passa que el que no podem fer és detenir-nos en totes les seves obres, amb la qual a mi el que m'agradaria fer, perquè connecteu amb Shostakovich i l'entengueu, és donar-vos els tips que necessiteu per connectar i entendre amb la seva obra. Que jo crec que és guai, això, perquè
sí,
així
sí.
Anem entenent i veiem que tan complejo no era, en serio, que no. Que és superaccessible si entenem una mica de què va. Així que anem una mica amb els tips per entendre què composa aquest home. La primera cosa, i crec que amb tot el que m'ha explicat queda claríssim, és l'ambigüitat emocional i la ironia. Crec que això és fonamental quan un comença a escoltar la seva obra. Perquè, què dèiem? Pues, amb tota aquella repressió que ell estava vivint, és absolutament normal que Dmitri sovint utilitzés la ironia, el sarcasme, l'ambigüitat, i tot això es desprèn de la seva música. ¿Vale? Té com... Totes les seves obres tenen una doble capa, un doble significat. Perquè així, a part de connectar amb l'espectador, podia criticar subtilment aquell règim soviètic que l'estava escanyant per tot arreu. I, per exemple, si voleu veure per mi una mostra molt, molt clara d'això, és la 5a sinfonia, si teniu ganes d'escoltar-la. Ja al final, hi ha com una apoteosi final, com un superheroic, supertriomfal... Però és que a mi, us ben juro que sona quasi a dibuixos animats. ¿Vale? Així que, per una banda, podem... Oh, quina exaltació patriòtica! Sí, però també hi ha un cachondeo quasi de...
Fots,
sí, de Tom i Jerry. De... Aquí ha venit... Sí, de veritat.
Tom i Jerry m'encanta.
Us ho prometo. Clar, i a més hem dit tot el tema cinematogràfic i és... Pues, lo está ensalzando, se está cachondeando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?
Millor composició de Shostakovich, sense dubte.
És que...
Què té aquesta obra?
I punt.
Què té? No sé, què li agrada al Joan.
Sí, a mi se'm tirarà... No, se'm tirarà molta gent a sobre...
Tu no t'agrada?
Adoro! L'adoro, m'encanta.
Se'm tirarà molta gent a sobre perquè Shostakovich no es caracteritza per aquest tipus de música, precisament.
Però també és Shostakovich. És el que dèiem. A més, jo crec que avui he portat una selecció musical molt dolceta, molt aquesta cara bé, perquè també la té Shostakovich.
Sí,
i forma part d'ell, absolutament.
Però en el fons tothom té aquesta cara. O sigui, clar,
tothom la té. Clar. I ell no se n'avergonyeix de mostrar-la, i a més això em sembla super guai. Bueno, hem dit que tenim l'ambigüitat emocional, la ironia, i crec que evidentment és super important parlar de la música, quan parlem de la música de Shostakovich, per una banda el que és el realisme socialista, que és un estil de música pròpiament dit, i la pressió política. Perquè, com deien, ell, per haver de sobreviure, es va haver d'adaptar als ideals del règim socialista i és un estil de música molt particular.
Clar, perquè... Maria, potser va haver de fer com una música més accessible, potser al
100%,
poble.
Efectivament. Havia de fer una música que fos accessible, que glorifiqués el règim i que connectés, entre cometes, amb la classe treballadora. És que no li va quedar una altra.
Clar.
Eso o el gulag, tu mismo.
Clar.
Saps? Així que tot això influeix en el seu estil. I es veu que ha de fer servir formes més tradicionals, melodies que aparentment segueixen les regles del partit, però ull, què dèiem al principi, sempre trobareu una espècie de tensió interna, fins i tot a les obres més populars, que reflecteix aquesta lluita, aquesta... I per mi, si voleu sentir una mostra, això és molt personal, les obres que estic dient és una cosa mia. Per mi, la quarta sinfonia és un reflex d'això, que es veu, se sent com molt folclòric, molt popular, però hi ha com un tensional allà que dius, alguna cosa passa, alguna cosa està passant aquí. Vale? Seguim amb els tips de l'estil, i això és molt important també. Les dissonàncies i les tonalitats així com expansives. No sé si existeix el terme tonalitat expansiva, però crec que s'entén.
Està molt bé.
Oi que s'entén? Què ha passat? Què ha passat? Que meravella és esta, no? Sí. Dèiem, no?
Tonalitat expansiva.
Ho dèiem fa dues setmanes.
És tonalitat expansiva.
És exacte.
Expansiva.
La cova és tonalitat expansiva.
Correcte. Esa soy yo. Per això connecto amb Sostakovich.
Dissonàncies, per qui no ho entengui. Esto suena raro.
Exacte. Però suena raro el que passa, que ho dèiem fa dues setmanes, quan parlàvem de la Lady Macbeth, no? Si ho sentim en una banda sonora, ens sembla la cosa més lògica del món, perquè necessitem aquests efectes musicals. I aquestes emocions extremes, aquestes tensions dramàtiques, són claus en l'estil de Sostakovich. I és veritat que, pels més experts, és veritat que ell sempre es va mantenir dins del sistema tonal, però jo crec que estarem tots d'acord que va estirar els límits d'aquests sistemes introduint unes harmonies noves, atípiques, unes modulacions inesperades. O sigui, és que no et pots relaxar perquè cada 5 segons passa alguna seva música, i això és genial. A mi em sembla una meravella. I si voleu veure una mostra d'aquest estil superestrident, doncs la seva òpera El Nas o la nostra Lady Macbeth d'en Chens, jo crec que musicalment és un super exemple de tot això.
Estic veient, Maria, La caza de l'octubre rojo.
Bueno, ahí estás, bien acertado, la sinfonia número 10. Sí. Però ja veieu que té la part A, aquesta romàntica expressiva, però aquí ja el veiem, que és medio militar, però que hi ha una tensió, hi ha uns efectes. És que és una passada.
Tonalitat expressiva.
Sí, expressiva i expansiva. Baix, cum, pam, catabum. Sí, m'agrada molt. Però, tot i tot, o sigui, més enllà d'aquest realisme socialista i d'aquesta cosa més experimental, crec que és important, quan parlem de Sostakovich, ho dèiem quan parlàvem de la Lady Macbeth, és de les formes clàssiques i l'utilització del contrapunt. No sé si recordeu, fa bastant que us vaig explicar què era el contrapunt, que és agafo una melodia, després en col·loco una altra, i tot allò ho barrejo i tot sona perfecte junt. No és un canon, no, són melodies diferents.
Si fas com un crossfade, diguéssim,
totalment.
I queda...
És com un teixit allà, amb unes harmonies que funcionen d'una forma sorprenent. I dius, com ho haces esto? I això, per això necessites un coneixement de les formes clàssiques
brutal,
exquisit.
No?
Exquisit. I és veritat que és tot el que dèiem, no? Explora la musicalitat més modernista, però és que el paio tenia un respecte tan profund per aquestes formes clàssiques, i les trobem. Les trobem en els seus quartets de corda, que hi ha uns teixits que són quasi màgics. Les seves sonates. O sigui, s'inspirava en compositors com Bach, com Mahler. És que és la monda, és que ho té tot.
Que ho té tot.
Que bèstia.
Sostakovich, segona part. Avui per Maria Vronkova. Sí. Moltes gràcies. Dimarts que ve a la mateixa hora.
Correcte.
No?
Però, per favor, escolteu Sostakovich. Escolteu Sostakovich.
Tingueu por.
Feu el favor. Que ara ja l'entendreu, jo crec. Ara ja estem ben a prop. Ara ja estem ben a prop.
Que t'has donat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.